COPE Menorca.
La 1:06, continua la COPE es matí de Menorca, ara temps de sa tertúlia des dijous amb els tertulians que mos acompanyen via telefònica. Vicente Cajuso, buenos días. Vicente Cajuso, que com la setmana passada mos ha desaparegut. Miquel Ponsatí, bon dia.
Sí, bon dia.
Miquel, sí que hi és per aquí, molt bé. Vicente Cajuso, el despedim i ara el recuperant tot d'una. Vicenç Aroques, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola,
bon
dia a tots. Sí que vos tenim. Vinga, intentarem recuperar aquesta telefonada amb Vicente Cajuso, tot una. Miquel, conta'm-nos una miqueta com estàs ambientillo d'estiu. Molta feina per esport?
Bueno, manxerris. Les embarcacions ara ja tothom demana que estiguin a punt. I la veritat és que no hi ha prou mans ara. Això és el que tenim. Però sé que l'ho ha vingut molt prest. I això sabe tots els processos aquests que la gent vol disfrutar ja i començar a gaudir de la mà. I això ho tenim.
Això ho tenim, molt bé, perfecte. Ara sí que tenim ja a Vicente Cajuso. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Se nos cortó la comunicación. Venga, pero
bueno, aquí son otra. Nuevas tecnologías llevan esto. Bueno, cuando funcionan, fantástico.
Cuando no, fatal. Molt bé. Vicente, oye, cuéntanos un poquito eso de los vales. ¿Seguís quejosos los comerciantes? ¿Estáis cobrando ya?
Sí, ya están cobrando. Había hace unos días que hubo alguna queja porque no se cobraban, pero creo que era la semana pasada, pero entre ayer y hoy prácticamente creo que lo han pagado todo, por lo menos nos han ido comunicando que ya han cobrado. Bien, está bien que paguen cuando toca, quiero decir que no nos tengan ahí tiempo esperando. Eso sí, las formas y esto no estamos de acuerdo, la subvención total no nos parece. Pero bueno, en su momento ya, si vuelve a haber vales de compra, ya se lo haremos saber a los responsables del Consejo.
Bueno, hombre, nos espera que después de las elecciones haya vales, pero bueno.
Sí.
por lo menos hasta pasados un par de años.
Hubo un compañero de gestor de una asociación que lo ha comentado como dinero para comprar votos, ¿no? Medida electoralista.
Ya.
Yo no sé si es o no, pero sí que este regalo así de 200 euros indiscriminadamente, al primero que entre en internet que coja, pues no me parece...
Bien. Sí,
de ninguna manera correcta.
En tot cas, a tots els candidats que es presenten a les pròximes eleccions municipals, insulars i autonòmiques, recomanar-los que si tenen qualque idea i qualque mesura de qualque cosa que hagin de posar en marxa, que procurin posar en qualcuna marxa tot d'una quan comencen la feina al seu període electoral i que no esperin els darrers mesos perquè és una mica sospitós. El millor és que no tenen temps de fer-ho antes, però bueno. Vicent, tu què trobes d'aquestes mesures electorals i tots aquests anuncis que mos fan ara aquests dies de que, bueno, som la catxauxa.
Bueno, si parlant de totes aquestes viviendes, pareix ser que no hi haurà prou terreno per fer tantes viviendes.
Ja.
De possibilitat per gent en dificultats econòmiques, no? O de protecció oficial. Però, vamos, jo crec que això és molt, com dir, se diu aquí, fum de formatjades per les pròximes eleccions que hi ha. Perquè no crec... És a dir, aquí està anunciant, si tu estàs mirant el que se diu, és que arribes en buia de la quantitat de viviendes, de mil de viviendes que se diu que se farà.
Sí,
no?
Sí.
I en el mateix temps és que tampoc troben prou solars per poder construir. Els mateixos empresaris de SO, sector immobiliari, demanen que, a veure, que poden fer per poder crear més viviendes per gent en situació, per mitjana, gent de mitjana economia,
sí,
o simplement
sí,
de treballadors, que no hi ha manera de poder fer viviendes que siguin inferiors a 215.000 euros.
Ja.
Perquè? Pues perquè no troben solars. Aquí mateix deien que hi ha solars que han passat els temps i s'ha triplicat el preu. Per tant, aquí, si els ajuntaments no comencen a donar solars, a posar solars
preus assequibles. Sí,
sí. Com serà bastant dificultat.
Sí, sí, sí. En tot cas, és curiós que els constructors es queixin de que no hi ha terreno i, en canvi, el govern proposi construir tantes vivendes. Miquel, a tu t'aquadra tot això? O te sembla fantàstic?
A veure, anem a veure. En moments prenaturals està claríssim que hi ha molta promesa que després acaba seguint el que deies vosaltres, fum de formatjades. És a dir, està claríssim que ara estem en època preelectoral i tot això va a tope. Per altra banda, que la Sareb, tot el que té la Sareb, li han de mirar donar una solució. Que si aquesta solució estaria bé, que fos recuperar el que la ciutadania va donar en els bancs en aquell moment i que això serveixi per d'alguna manera que les administracions puguin posar vivenda a preu baix o a preu assequible, diguem, de cara a tots els ciutadans que d'alguna manera tenen problemes serios amb el tema de la vivenda, jo crec que això té sentit. Té sentit. Ara, que després hi hagi tot el que voldríem, bueno, resulta que això són prendes que estan sueltes aquí i allà, que segurament no estaran ubicades allà on haurien d'estar ubicades, i aquí començarà el ball, perquè molta cosa de la Sareb potser està damunt d'urbanitzacions o està a zones que potser no són allà on la gent requeriria de tenir aquestes vivendes. Per tant, de que això no és tan senzill com vendre, és a dir, faran 20.000 vivendes, o tenim totes aquestes vivendes i te recuperarem... No, no és tan senzill com això. La veritat és que jo crec que l'administració central haurà de veure com ho fa, per posar-ho a disposició. No crec que sigui fàcil, per tant, això requerirà d'un temps, i veurem si això no acaba només seguint fum de formatjades, perquè sí... Si s'hi posen en sèrio, pot ser que això pugui acabar sent una solució en el tema de la vivenda. Però...
S'hi han de posar. Mira, ahir no sé en quin canal era, que fan un repàs a tots els anuncis que s'han fet de noves vivendes i va sortir fins i tot el ministre Bono, quan era ministre, que deu fer 25 o 30 anys, que ja anunciava promocions de vivendes i de tot allò que s'anunciava no se'n va fer quasi res. És a dir, que us podem esperar lo de sempre, vull dir, que els anuncis queden molt guapos i molt polits, però que la pràctica després ja veurem. Vicente.
Lo que me sorprende es cómo se puede tener tanta cara para anunciar algo que estamos hablando de temas de la Sareb. Esto ya hace años no se ha arreglado nada y ahora se va a arreglar de golpe. Y aparte se van a construir, ¿cuántas son? 120.000 viviendas.
Sí, sí, ya creo que pasamos ya de las 120.000.
113.000. Bueno, no se sabe muy bien.
Pero luego, estas de la Sareb, hay muchas que ya están deterioradas, otras resulta que solamente está el solar y otras están en zonas alejadas de las ciudades o de los centros urbanos. Y donde hacen falta viviendas es en el centro urbano, porque luego nos quejamos de que si estamos en el extrarradio no se pueden dar que según qué servicios. Pues bueno, señores políticos, pongan sentido común, sean honestos, y digan la verdad, no nos hagan, es que nos intentan, y esto no hablo solo de un partido, hablo un poco en general, no, ser más honestos y decir lo que realmente es posible hacer, y no humo, como decíais vosotros. Sí. Y parece que esto, aquí en España, o a lo mejor en países latinos, no pasa factura. Estas mentiras, que son mentiras que se dicen en periodo electoral, en los países nórdicos le pasa factura. Y luego el que ha hecho, ha dicho pues barbaridades en el sentido y no se han cumplido los objetivos, le piden explicaciones y le pasa factura. En las próximas elecciones, lógicamente, hacen un montón. Y aquí seguimos votando los mismos, seguimos, esperemos a ver si somos capaces de aprender y tomamos nota que los políticos no hay que votarles si no son más honrados y más honestos.
Molt bé, i de més, he dicho, molt bé. Vicent.
Estas propuestas que dicen efectivamente, según qué países, un poco más arriba de Italia, les piden responsabilidades y incluso dimisiones. Pero nosotros pedimos dimisiones, pero es como si hiciese rayas en el agua, es decir, no, no pasa nada. Mira, para que veamos que, por ejemplo, hay un partido que yo no sé, porque ahora parece ser que los partidos de izquierda son los que empiezan a sacar cosas y a decir cosas un poco razonables, como el GOP, que decía que dice y sigue diciendo que hay montones de viviendas alegales por ahí. Ahora resulta que también Podemos, un partido que está apoyando mucho al Partido Socialista, pues dice que está presionando para poner tope a los pisos turísticos. Bueno, esto de poner pisos turísticos, que nosotros ya lo hemos hablado muchas veces, esto tiene un doble sentido. Pero de todas formas yo quiero hacer un poco hincapié de lo que le está pidiendo. Dice, las nuevas disputas entre el gobierno, estamos hablando de Podemos, ¿no? Que las disputas que tiene con el gobierno y sus socios, de la polémica ley de la vivienda, la que se está hablando ahora en estos momentos, o ya se ha aprobado o se aprobará esta tarde, no tengo ni idea. Pero están muy, muy enfadados con su ayuda que le están dando al Partido Socialista, cuando dice, cuando faltan apenas 3 días para que se apruebe esta ley. Esto es que salía el día 24, sí, salía preferente, ¿no? Para que se aprobase esta ley. Podemos ha exigido al Partido Socialista incluir una limitación de pisos turísticos en zonas tensionadas, saturadas o masificadas. Dice que también pedían que en esta ley de vivienda, pues que hubiese esta cosa para que se pudiese controlar.
Yeah.
Según el económico, también es otro que tiene bastante sentido de lo que dicen siempre. El Partido Morado propone que las viviendas vacacionales no superen el 2%, escucha bien, el 2% del número de habitantes de la región o de la zona donde estén, ¿no? Así, por ejemplo, en una localidad de 10.000 personas, solo se podría ofrecer un máximo de 200 plazas. Imagínate tú lo que hay por ahí, es que, ninguno que pueda cumplir esto, ¿no? Yeah. Pero no, es que claro, encima está diciendo que, bueno, que esto se tiene que controlar, que no se puede dar, porque esto está perjudicando a las viviendas que se tendrían que poner a residentes y se pasan todas a viviendas vacacionales o de temporada.
Yeah.
Y al final, perdona, quiero una cosa, porque es que a veces tendríamos, yo que siempre critico un poquito, sobre todo a los partidos, dice, en esta misma línea la información morada también ha querido recordar al gobierno la necesidad de reforzar las inspecciones a la casa de la oferta ilegal. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Bueno, no estamos diciendo cosas que no se estan comentando de otro lado.
El que hem de recordar és que la formació morada, vull dir, cogoverna amb el govern central de Madrid i moltes altres bandes, per tant, és corresponsable de tot el que passa fins ara, i també la llei de vivenda que s'aprova avui diu una cosa, que el preu dels lloguers tindrà un tope d'un 2 o un 3%, el qual farà o pot fer que molt de propietaris diguin, escolta, si jo només puc pujar un 2% o un 3% cada any al lloguer, si la inflació és més alta, posaré a casa en el lloguer turístic, que segur que guanyaré més.
Així és, però si se controlés en un 2%, no se podria fer, ja. No tan sols no se podria fer, sinó que tindrien que anar a la caça i captura de totes aquestes viviendes il·legals, no? I a més baixaríem el techo que se demana de població, que estan xerrant de techo de població quan nosaltres no controlem res. I estem donant permisos i permisos.
Miquel, què trobes aquesta qüestió? O passem a un altre tema?
Bueno, la veritat és que està clar que tornem al mateix de sempre. És a dir, es llogar amb el que són cases, les vivendes, el lloguer de principi, per qui l'ha de pagar és molt car. I per qui té la vivenda, pues, com que una vivenda sempre té gastos i manteniments i coses a haver de fer, pues, evidentment tampoc el cap de sang no és una quantitat que d'alguna manera li redundi a tenir molts beneficis, perquè és el que hi ha. I degut a això, no se fan pisos pensats per lloguer en aquests moments. Lloguer, estic dient no lloguer estival, estic dient lloguer...
Lloguer de tot l'any.
De tot l'any.
Sí, tot l'any.
Per tant, clar, aquí és aquí on hi ha la dicotomia de l'assumpte. És a dir, el qui ho ha de pagar ho troba car, el qui et seu a la vivenda pues, se troben aquests inconvenients. No? Tota vivenda, al cap d'uns anys, s'han de fer reformes, s'han de fer millores, s'han de fer coses. I això també s'ha de tenir en compte amb el tema de lloguer. Per tant,
bueno,
clar...
Bueno, però el que no poden fer, el que no poden fer, Miquel, és perquè les vivendes se deteriorin, els tinguessin, els poden de poder donar permís perquè se converteixin en vivendes vacacionals. Mira, jo tinc un pis alquilat a Palma, ¿vale? Jo vaig alquilar a través d'un immobiliari. Me van dir, mira, vostè d'aquest pis pot demanar des de 1.100 a 800 euros. Jo ho vaig posar a 800 euros. I, a més, fa 3 anys que no li he pujat ni una passada. Ho han de fer tots ells. Que el meu no té reformes a fer. Pues sí, perquè va tenir una avaria a la banyera
i m'ha costat
2.900 euros la avaria. Però jo segueix igual. No tinc per què. Jo compres aquests gastos amb aquests 800 euros. Però hi ha gent que no...
Tinc de vista que no tots els llogaters ni totes les persones que lloguen vivendes són iguals. Hi ha persones que van molt alerta en el que fan, te deixen el pis tal qual, i també hi ha dueños de pisos que t'estranyen més. Hi ha de tot. Hi ha de tot, evidentment, però no ja... Bueno, Vicente, tu en aquesta qüestió...
No,
que...
para solo una pincelada. Yo creo que el problema, para mí, por ejemplo, yo no soy muy partidario de los pisos en los cascos urbanos, se entiende vivienda turística porque quita, pero en todo caso tendría que haber una normativa. De hecho, ya hay muchas ciudades que ya hay una moratoria, ya en Barcelona ya no se pueden alquilar pisos turísticos, lo que creo que sí que hay que incrementar la inspección, porque hay muchos que lo siguen alquilando sin permiso, porque creo que igual que un hotel tiene que reunir unas condiciones para poder alojar, pues un piso turístico ha de tener unas condiciones mínimas y también unos requisitos. Y el problema aquí viene por la falta de oferta, en parte de suelo, pero en falta de oferta de vivienda. Debido a los costes, inflación, no se han construido vivienda, se han ido disparando los precios y los turistas, pues cada vez lo que está habiendo un poco un cambio de paradigma. Antes buscabas un hotel y ahora hay muchos que buscan una vivienda o un piso turístico. Y esto hay que regularlo.
Sí, porque sale más barato y de encima pensamos...
Sí, no,
és que en el final, si li afegeix el alquiler i després els gastos, que les zones turístiques no són el més barat del món, pues resulta que en el final se'n donen compte de que no ha sortit tan bé això, no?
Yeah.
Però bueno, sí que és vera que, però dependeix, també hi ha de tot. Com, per exemple, totes aquestes viviendes, és a dir, hi ha edificis, perquè han dit de Barcelona, però, Vicente, a Barcelona, a Madrid, a Càdiz, Sevilla, Màlaga, jo ara estic mirant tot això, hi ha edificis de viviendes que per dura hi ha dos o tres propietaris o cinc propietaris, el resto són viviendes vacacionals, que això tindríem que estar alquilat, entès? I fins que no servirem tot això del mig, primer, no llevarem massificació i la gent que tingui dificultat per alquilar pisos podran per dura entrar en aquest pisos.
Però...
I cada vegada que n'hi hagi més, a lo millor el lloguer serà un poc més
gran. Però, però el tipus de lloguer turístic que hi ha a Barcelona, a Madrid, és diferent del lloguer turístic que hi pot haver aquí, perquè allà hi ha turisme tot l'any que demanda aquest tipus de vivenda. En canvi, aquí a Menorca, doncs, mig any sí, mig any no.
Però...
Bueno, vale, perdona, pues lo que s'ha de fer és alquilar tot l'any. Què guanyarà? 2.000 euros més? Pues 2.000 euros més, i què li fa això? Li molesta la seva economia 2.000 euros més a l'any? No li molesta. Entonces, si tu l'alquiles a un preu, si vols, mig raonable, i trauràs pues, el que tinguis, que és l'ajuda aquesta que se deia per l'ajuda familiar, que no ah. està ja. Familiar ni res, no?
Vicente.
Pues jo, hi ha moltes maneres de
fer les coses. Llavors, Vicente. No,
també tenim una alta demanda de turisme. Jo recordo hace anys poder alquilar jo per 7 mesos un chalet, i esto es así, un chalet en una zona de playa, porque lo alquilaba por 7 meses y tenía, y a ese propietario le salía mejor que no si lo alquilaba a nivel turístico una semana o dos semanas. Sabía que lo tenía 7 meses alquilado y le era más rentable. Lo que hoy en día las viviendas turísticas pagan mucho porque hay una demanda sí. y entonces encarecen pues todo lo demás. Esto, yo creo que algún día sobrarán porque habrá crecimiento, pero de momento hay gente que lo está pasando mal porque no tiene vivienda.
Bueno, i totes aquestes mesures que s'han fet de limitar els preus del lloguer i de més a l'estranger i a altres ciutats, el que ha fet en els fons és reduir el nombre de vivendes que es posen a la venda, que es posen per lloguer normal, i augmenta el lloguer turístic. Bé, res. Hi haurà restriccions d'aigua, m'ho diuen. Ai, en Vicente se n'ha tornat a anar. Bon. Vinga, m'ho diuen que degut a la sequera que hi haurà restriccions d'aigua. Miquel, aturades poden aturar segons quines estones, davallar pressió, què han de fer, Miquel?
Mira, algú de l'aigua, la veritat és que ja no ho entenc gens. I te diré per què. Quan aquí es va fer la dessaladora aquesta que tenim a Ciutadella, parlant de Ciutadella, terme de Ciutadella, no estic parlant d'altres termes, però com supos que va relacionat a la notícia que va sortir fa un parell de dies
sí, diari,
relacionat amb això, jo el que no cap d'entendre és el següent. Tenim una dessaladora que quan es va construir, el PP la va construir amb una idea segurament de tenir una dessaladora que podria subministrar aigua fins i tot a mo. Aquesta dessaladora tenc entès, i jo no vull tampoc trepitjar terreny que no conec, però tinc entès que aquesta dessaladora està a mig gas.
Funciona a una tercera part.
No va, a una tercera part, imagina, sí. No a mig gas. A un tercer, o sigui, un terç de la seva potència màxima. Doncs, pues, clar, resulta que, és a dir, no li traïm el que podria treure. Evidentment, fabricar aigua potable, d'aigua salada, evidentment té tot un cost. Clar. Té tot un cost. Aquest cost va relacionat a l'energia que es necessita i en el manteniment d'aquesta planta dessaladora.
Yeah.
I això, tot això són costos que s'han de tenir...
Però Miquel, però Canàries ho tenen, a Canàries ho tenen resolt, en això? No ens hi suposa un problema?
Sí, però tinc entès que, evidentment, en aquests moments, la dessaladora, a més, dona saldo negatiu. O sigui, que no tenim en marxa perquè no es faci malbé.
Exacte.
Perquè, de fet, haurien construït una cosa que, si no, ja estaria rompuda de no utilitzar-se. Per tant, no ho sé, jo crec que hi ha que trobar un sentit a tot aquest embolic. Me sembla que aquesta dessaladora podria fins i tot aportar aigua en Chutsong, si fos falta.
Si
la dessaladora, m'imagino que si anés acompanyada d'algú que tal vegada encara no tenim, però que pot ser que no ho tinguem massa en fora, que és un subministrament d'electricitat via solar, bé, que se'l podria servir.
Miquel, que han d'arribar a la 1:30 i han de posar el punt i final. Interessant tot el que han comentat. Apunto bo per la setmana que ve, aquí seguirem. Vinga, gràcies, bon dia. Vicent, adéu.
Una abraçada.
Adéu.